Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, assolellat. Les temperatures ens regalaran un dia d'ambient agradable i calorós.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous. Ja és dijous 27 de juny del 2021. Això vol dir que avui parlarem de cinema amb estrenes destacades, amb alguna estrena destacada aquest cap de setmana. Per exemple, la nova versió del 101 Dàlmates, un Cruella, que han volgut fer una versió com de Joker. El Joker, han convertit la Cruella en el Joker, no? I han fet una versió sobre la dolenta. Té molt bona pinta aquesta pel·lícula i la comentarem aquí al Supermatí aquest matí amb l'Ignasi Arbat, el nostre especialista en cinema. Avui un dia en què tindrem sol, sobretot durant el matí, perquè la tarda el cel pot quedar una mica més de ressol. Ambient càlid, amb bones temperatures, i les temperatures mínimes i les màximes pugen i ens plantarem tranquil·lament als 25 graus al migdia. Ara mateix tenim a Pals 15 graus, a la Bisbal també 15 graus i a Vall-llobrega 15 graus. Temperatures molt similars en diversos punts de la comarca. Avui al Supermatí farem rendició de comptes, perquè es compleixen 2 anys de les eleccions municipals, del 2019, i avui al Supermatí repassarem quins compromisos que van adquirir els alcaldes dels principals municipis del Baix Empordà, quins compromisos s'han adquirit, quins no, i quins queden per complir. Ho farem amb l'Anna Salvador. També rendició de comptes és el que hem fet amb l'Ajuntament de Palamós, a qui hem demanat què faran per evitar la inseguretat que hi ha les nits i si incrementaran les dotacions de policies. De seguida escoltarem el que ens van explicar des de l'Ajuntament i també analitzarem el resultat del judici per les persones acusades per l'assassinat de Jordi Comas, però no de l'assassinat de Jordi Comas, les persones acusades de facilitar el robatori on va morir Jordi Comas, l'empresari de Platja d'Aro. I és que aquest judici ha quedat impune perquè les dues persones han quedat declarades innocents. Analitzarem el perquè i què és el que pot passar a partir d'ara, perquè recordem que és un judici que ha acabat impune perquè no se sap ni remotament qui van ser els possibles assassins. Les 8 i 3 minuts. Saludem ara la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
També tenim l'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Bon dia.
I també Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Dos anys de les eleccions municipals. Avui al Supermatí farem un repàs dels compromisos que van prendre els alcaldes d'alguns municipis de la comarca durant la campanya electoral i veurem si els han complert. Anna.
Sí, ens centrarem en els municipis de la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals, Torrell de Montgrí i Castell Platja d'Aro. Compararem els compromisos i objectius durant la campanya electoral amb el que s'ha fet fins ara per veure quins projectes s'han tirat endavant finalment.
Feinada de l'Anna Salvador, que de seguida analitzarem. Des de l'Ajuntament de Palamós asseguren que estan treballant amb la policia i joventut i el Departament de Joventut de l'Ajuntament per trobar una solució al conflicte nocturn a Palamós. Ens ho deia el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé.
Davant el conflicte entre la policia i els botellots nocturns que hi ha actualment a Palamós, vam parlar ahir amb Alfons Bartolomé, que ens va explicar el que es va pactar a la reunió del dimarts entre els diversos cossos policials, joventut, educació i el consistori per millorar el servei.
A més, hem d'explicar també que queda impune la mort de l'empresari de Platja d'Aro, Jordi Comas Matamala.
L'audiència absol els dos acusats pel robatori durant el que va morir l'empresari de Platja d'Aro el 2012. El tribunal conclou que la prova indiciària ha estat incapaç de suportar el pes d'una condemna.
Busquen un home que va atacar un nen quan anava a l'escola, a l'escala, i el va intentar agredir sexualment pel carrer.
Va passar aquest dimarts cap a les 6 de la tarda, just abans de l'hora d'entrar al col·legi. El nen anava en bicicleta pel carrer Llívia quan l'agressor se li va abraonar, el va fer caure a terra i se li va posar al damunt. L'home li va baixar els pantalons amb intenció d'agredir-lo sexualment, però un veí que ho va veure va socórrer el menor i va aconseguir que l'agressor fugís del lloc.
Déu-n'hi-do. Dues persones ferides també per volcar, després de volcar el seu cotxe a l'alçada de Corçà.
Bon dia, assolellat. Les temperatures ens regalaran un dia d'ambient agradable i calorós.
Ens explica com va anar tot això que explicàvem, aquest accident a Corçà, en Sergi Villena.
Tal com informa Diari de Girona, dues persones van resultar ferides a primera hora d'ahir dimecres després de volcar amb el cotxe en què circulaven a l'alçada de Corçà. La circulació a la carretera C66 va haver de ser interrompuda durant una hora per poder restablir la situació.
L'acte es farà el 3 de juliol a Calella de Palafrugell a les 10 de la nit i les entrades sortiran a la venda dilluns 7 de juny a les 10 del matí.
I hi haurà un aforament del 50% i no es podran posar pantalles a les platges del voltant de Calella de Palafrugell aquest any per mesures anti-Covid, perquè si no també s'hauria de restringir l'accés a aquestes platges. Per tant, aquest any no hi haurà pantalles per seguir la cantada de veneres des de les platges del voltant. No ha estat clar si es va dir, si es va detallar, si hi hauria pantalles, en aquest cas al centre de Palafrugell, la de Plaça Nova. Una iniciativa que ens ha cridat l'atenció, que ens ha agradat, que és que Calonge ofereix 100.000 euros a llibreters i llibreteres que es vulguin instal·lar a la ciutat. Volen ser una book town.
Ofereix 10.000 euros a 7 persones que vulguin obrir una llibreria al casc antic del municipi i volen convertir-se en el primer poble de llibres estable de Catalunya i, per tant, també ofereixen subvencions locals i facilitats per a aquelles persones que vulguin anar-hi a obrir una llibreria.
I parlant de literatura, Sant Sadurní de l'Heura es prepara per viure aquest dissabte la segona part de l'obra sobre Víctor Català, Ferida pel llamp del geni, del grup amateur de teatre Sense Dormir.
Exacte, dissabte hi van acudir més de 100 persones. En aquesta primera part hi va haver una adaptació del conte Ombres de Víctor Català i una biografia de l'escriptora realitzada a partir del programa de Sense Ficció de TV3, La Víctor. I dissabte 29 de maig es presentarà un dels monòlegs de l'autora, Les Cartes.
Ha mort Xavier Rivera, que era considerat un emblema del món nàutic de Palamós.
Segons informa el Punt Avui, Xavier Rivera i Serra, de 60 anys i president durant 13 anys de la Cambra de Comerç de Palamós i estretament vinculat al Club de Vela Palamós i al Club Nàutic Costa Brava, va morir dilluns dia 24 de maig a conseqüència d'una malaltia.
I hem d'explicar també que s'ha detectat una mobilitat molt elevada d'exemplars de gamba vermella entre 7 caladors del Mediterrani.
Sí, la gamba vermella té una mobilitat molt elevada entre els caladors del Mediterrani. Això explica l'estudi elaborat per la Universitat de Girona, que determina que els trasllats es produeixen a causa de les corrents marines i de forma autònoma. L'estudi també certifica que els caladors tenen una bona salut genètica i que hi ha una bona resposta natural a la pesca.
Moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què podem esperar per aquest dijous?
La meteorologia d'avui dijous vindrà protagonitzada pel sol, sobretot durant el matí, perquè a la tarda el cel pot quedar més ressol. Tot i això, l'ambient càlid amb bones temperatures serà la bona notícia a la nostra comarca del Baix Empordà. Tant per temperatures mínimes com màximes pujarem graus al termòmetre respecte ahir dimecres i ens plantarem tranquil·lament als 25 graus al migdia. I per demà divendres, més temperatura i més ambient càlid primaveral, superant els 25 graus amb facilitat. Això ens transportarà un cert regust d'estiu, però que potser no podrem acabar de gaudir per culpa d'un cap de setmana que es presenta incert i amb possibilitat d'algun ruixat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió d'avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són pràcticament les 8 i 10 minuts, ens l'envia el gestor turístic Martí Sabrià.
Potser les noves generacions d'empordanesos poden pensar que l'activitat turística és intrínseca de la morfologia d'aquest territori. Però els nascuts a la dècada dels 50 tenim consciència que el turisme ha condicionat la societat, el territori, el paisatge, les infraestructures, l'urbanisme, l'economia i fins i tot el caràcter de la gent d'aquest país. Curiosament, una activitat tan transcendent en les nostres vides ha estat poc estudiada com a fenomen transformador i no s'han identificat el paper dels alcaldes, els empresaris, els professionals del sector en la configuració actual de la proposta turística del Baix Empordà, tan diferent de la del sud i manifestament diferent també de la del nord. Tot i que en els orígens d'aquesta Costa Brava les diferències eren quasi inapreciables més enllà de l'orografia i la vegetació. Urgiria entrar a documentar aquest recorregut històric com a base del desenvolupament futur. Potser la primera pedra sigui el documental La Tramuntana Justa, el batec de la Costa Brava, promogut per la Fundació Jordi Comas Matamala, que porta el mateix títol del llibre que es va publicar el 2013, pocs mesos després de la mort d'aquest notable empresari hoteler i que es va presentar divendres passat. Sota la curada direcció de Josep Puigbó, el periodista garrotxí fet en els seus orígens professionals a Ràdio Costa Brava, el documental s'endinsa en aquesta història mai escrita, mitjançant la recollida d'opinió de polítics, empresaris i intel·lectuals que reflexionen sobre aquesta evolució des de la postguerra fins avui i que també apunta en menor mesura al futur d'aquesta franja litoral. Entre les veus que es poden sentir i que potser caldria voler escoltar, hi ha les de Carme Hospital, vídua de Jordi Comas i president de la Fundació, la de Ferran Mascarell, Pius Pujades, Enric Serra, Joan i Josep Roca, Jaume Subirós, Jordi Sargatal, Joan Cals, Antoni Vilacases, Cristina Cabanyes, Ramon Folch o Quim Nadal. Podria ser un molt bon regal pel nou conseller d'Empresa i Treball, el gironí Roger Torrent, que tindrà a partir d'avui l'obligació de fixar un full de ruta que compti amb la tramuntana justa per avançar sense enrocar.
En parlarem d'aquest documental aquí al Supermatí.
Bon dia, Solellat.
Efectivament, bon dia, Solellat. Bé, si ja ho sabeu, que si voleu tornar a escoltar aquest comentari, podeu entrar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. I avui a la cançó del dia en parlarem avui d'aquest retorn sonat. Avui torna la mítica sèrie Friends amb un capítol especial i únic ple d'estrelles convidades. El capítol es podrà veure a HBO Max i tornarà a portar a les nostres vides la Rachel, la Mònica, la Phoebe, la Chandler, en Joey i en Ross. I avui The Rembrandts amb I'll Be There For You, és el tema principal de la sèrie, és la cançó del dia.
Still in bed.
secció de cinema avui al Supermatí, perquè en parlarem del retorn de Friends.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Sur, Manu Guix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la ràdio capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
I 17 minuts. Avui hem demanat cap entrevistat realment perquè s'han complert 2 anys de les eleccions municipals i per això hem cridat a l'Anna Salvador perquè vingui i faci un repàs als programes electorals per veure si els alcaldes han complert les seves promeses, tot el que s'havien compromès durant la campanya electoral i durant els debats electorals que vam convocar aquí a Ràdio Capital. Tot i que hi ha hagut la pandèmia pel mig que ha canviat els plans de tothom, veurem com hi ha molts projectes anunciats durant la campanya electoral que ja s'han complert. Ens centrem en alguns municipis més grans del Baix Empordà i comencem, Anna, per la Bisbal.
Sí, comencem recordant quins eren alguns dels objectius d'Enric Marquès, actual alcalde de la Bisbal, durant la campanya electoral. Resumint, consistien en modificar la zona del carrer Ample, ampliar l'oferta de cicles formatius, canviar les polítiques de transport i resoldre el contracte amb Sorea de gestió d'aigua. El canvi més significatiu que hi ha hagut a la Bisbal durant aquests 2 anys, i per tant una cosa que s'ha complert, han estat les obres del carrer Ample, que ha passat a ser peatonal. Per una altra banda, aquest mes de març del 2021 es va estrenar una nova estació d'autobusos a la Bisbal. Això va reduir el trànsit causat pels autobusos a l'Avinguda de les Voltes, al centre de la ciutat. Finalment, pel que fa al contracte amb Sorea, el mes de desembre de 2020 l'Ajuntament va ultimar un acord d'inversió a la xarxa d'aigua per posar fi als constants talls de subministrament que hi havia. El consistori, doncs, va fer una proposta de manteniment amb capital propi, després que la justícia donés la raó a l'empresa i no deixés tancar el contracte que aquesta té amb l'Ajuntament fins al 2030.
Bé, que això, aquest contracte amb Sorea és, vull dir, que no s'acabarà mai, que és que sempre n'estem parlant. Ara anem a Palafrugell, on governa l'alcalde Josep Piferrer d'Esquerra. Durant la campanya, Piferrer va comprometre's a crear aparcaments, a construir una pista de patinatge i una deixalleria a la zona industrial. També hi ha el projecte de desdoblament de l'Avinguda Espanya, que és un dels projectes claus del seu govern.
De moment, d'aquests compromisos, l'Ajuntament ha tirat endavant el desdoblament de l'Avinguda Espanya. Les obres havien de començar el 2020, però la pandèmia ho va impedir. Ara la primera fase d'obres ha de començar a finals d'aquest any. A més, també volen fer un gran parc verd a la zona de l'actual recinte firal. Tot això amb l'objectiu de millorar l'entrada del municipi. Pel que fa al tema dels aparcaments, destaquen les 75 places gratuïtes que es van habilitar a Llafranc i les 80 que es van habilitar a Calella.
I s'ha de dir també que Anna, això és veritat que també s'havia anunciat aquest gran parc, això fa temps que se'n parlava i ara sembla que la cosa tira endavant, per tant també hi ha compromisos complerts a Palafrugell. Anem a Palamós, perquè en Lluís Puig d'Esquerra també es va comprometre a potenciar els serveis socials i l'habitatge, generar oportunitats laborals i reformar la via pública per adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda. Què s'ha fet de tot això?
El tema de l'habitatge és probablement un dels que més s'ha potenciat. Primer es va reforçar el Servei Municipal d'Habitatge amb una persona tècnica especialista. A finals del 2020, l'Ajuntament va aprovar cedir una parcel·la municipal per construir un habitatge social cooperatiu. El projecte s'ha de realitzar en un termini de 6 anys. Després, el consistori també va comprar 3 pisos per atendre emergències relacionades amb l'habitatge, com desnonaments o casos de maltractament. Finalment, a causa de la pandèmia, es va preparar una partida de 210.000 euros per ajudar a famílies per pagar els lloguers o la hipoteca. El pressupost havia de servir per ajudar a 280 famílies, tot i que al final només van demanar subvencions 70 famílies. I canviant de tema pel que fa a les reformes en la via pública, l'Ajuntament ha impulsat un programa de reformes per rehabilitar voreres i carrers. Al carrer d'Enric Vinque, per exemple, es va anivellar la vorera per crear un pas de vianants adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. A part d'aquestes, des del desembre del 2020, la brigada municipal ha realitzat obres de millora en altres punts de la ciutat, com el carrer de la Indústria o el d'Àngel Guimerà.
Anem a Torroella de Montgrí. A Torroella, l'alcalde d'UPM, Jordi Colomí, es va comprometre a acabar la zona esportiva.
Sí, això s'ha complert, ja que després de molt de temps les obres es van poder acabar. De fet, el passat mes de febrer, l'Ajuntament va formalitzar la recepció del nou pavelló d'esports. Un altre aspecte que apareixia al programa era el d'utilitzar noves tecnologies i instal·lar càmeres. Això cal recordar que es va fer al setembre de l'any passat, quan es van instal·lar càmeres de control de matrícules al pont del Ter i a l'entrada per Ullà. Això va permetre detectar vehicles implicats en delictes i millorar així la seguretat ciutadana.
A Platja d'Aro, Maurici Jiménez, l'actual alcalde pel PSC, es va presentar a les eleccions amb 64 compromisos de cara a aquest mandat. Aquestes propostes es dividien en 4 eixos, que són habitatge, ocupació, dinamització econòmica, millora de serveis i infraestructures.
A partir d'aquí podem destacar algunes actuacions que s'han fet des de l'Ajuntament fins ara. Per exemple, en l'àmbit de millora de serveis, l'Ajuntament va invertir prop de 60 milions d'euros en un nou contracte de recollida d'escombraries. I van fer canvis com començar a retirar alguns contenidors de l'avinguda comercial fins al passeig marítim durant el dia. A més, també es va establir una recollida de escombraries doble en restauració i comerç, una vegada al matí i una a la tarda. Altres millores d'infraestructures poden ser les que es van fer poc abans de la pandèmia, quan es van invertir uns 140.000 euros per reparar voreres del municipi. Finalment, en el comerç, un sector molt afectat per la pandèmia i més a Platja d'Aro, l'Ajuntament ha impulsat algunes campanyes per potenciar-lo. Per exemple, l'estiu de l'any passat van crear la campanya Tornem-hi, per potenciar el comerç local.
A mi m'agradaria saber si, quan es va presentar a les eleccions a Maurici Jiménez, pensava que hauria que aconseguiria derrotar en Giraud, que era soci seu de govern. Però ara hem repassat quins compromisos s'han complert. Els punts forts del programa de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en Carles Motes, de Tots per Sant Feliu, eren crear un aparcament soterrat a la Corxera i construir un espai polivalent, a part de seguir treballant en el Museu Thyssen.
I ara el projecte del pàrquing soterrani de la Corxera ha quedat descartat. L'Agència Catalana de l'Aigua va tombar el projecte després de considerar els terrenys inundables. En canvi, ara l'Ajuntament vol crear 515 places repartides en un seguit d'aparcaments modulars. Se situarien en els espais compresos entre les esplanades de la Corxera, la del darrere de l'estació de busos i la del primer revolt de la carretera de Tossa. L'objectiu seria tenir aquestes places per l'estiu del 2022. Finalment, sobre el museu, el juliol del 2020 es va presentar el projecte arquitectònic del que serà el futur Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu. Aquest acollirà un fons permanent de pintura catalana dels segles XIX i XX de la baronessa Carmen Thyssen. La intenció és començar les obres a finals d'aquest any perquè el museu pugui obrir les seves portes el 2023.
I acabarem a Pals. Un dels objectius de l'alcalde Carles Pi eren treballar en l'educació, garantir el bon funcionament de les instal·lacions i potenciar el turisme, entre altres.
Per començar, podem destacar algunes obres que s'han dut a terme per assegurar el funcionament de les instal·lacions. Per exemple, les actuacions de millora a l'escola Bressol Municipal per tal d'augmentar la seguretat dels infants. També s'han fet tasques puntuals de reparació i asfaltatge en diversos punts del municipi, com el centre, la Pineda de Pals o el camí del Mas Salvi. En segon lloc, també s'ha complert amb la idea de desenvolupar el turisme. Tot i la pandèmia, aquest any, per exemple, s'ha fet la 27a edició de la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs.
Feinada d'Anna Salvador. Gràcies, Anna, per repassar què s'ha complert i què no dels compromisos electorals de les eleccions del 2019. Tot tenia en compte que hi ha hagut una pandèmia entremig, que ha canviat els plans de molta gent, que ha obligat a redistribuir recursos, a dedicar els diners a altres funcions, però veiem que algunes de les mesures sí que s'han acabat realitzant. Seguim explicant coses al Supermatí. L'Audiència de Girona ha absolt els dos acusats de participar en el robatori en el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro, Jordi Comas Matamala, el 18 de novembre del 2012. S'enfrontaven a penes de fins a 15 anys de presó. La sentència recull que la prova contra els dos processats era indiciària i que no ha estat suficient per acreditar la participació.
L'Audiència conclou que no s'ha provat que un dels processats forcés una finestra perquè entressin els lladres ni que l'altre fes vigilància. El tribunal lamenta la incapacitat de la justícia per resoldre uns fets, diuen, particularment violents. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, apunta que els fets que han arribat a judici són inqüestionables, tant el robatori 3 dies d'un cotxe a Sant Cugat del Vallès per perpetrar el robatori a casa de l'empresari, com l'assalt mortal del 18 de novembre del 2012. Però, com dèiem, el tribunal apunta que no ha quedat acreditat que un dels processats forcés una de les finestres perquè entressin els lladres ni que l'altre s'encarregués de fer tasques de vigilància a l'exterior de la casa. L'Audiència conclou que cap a les 10 de la nit del 18 de novembre, tres lladres que no s'han pogut identificar van entrar a casa de l'empresari. Dos d'ells es van abraonar sobre Jordi Comas, que estava al sofà, i un tercer va colpejar i lligar de mans a la seva dona. L'assaltant va clavar plantofades a la dona fins que va aconseguir que els hi donés les claus per obrir la caixa forta, i després de saquejar la casa, la van deixar lligada a una butaca i van fugir. Va aconseguir deslligar-se i alertar els serveis d'emergències, però ja no es va poder fer res per salvar-li la vida a l'empresari, que va morir per asfíxia.
Cap dels dos sospitosos, ni tampoc un tercer que estava dit de la justícia, cap d'aquests que es van seure al banc dels acusats estava acusat d'assassinat.
De fet, el jutjat d'instrucció va arxivar la causa contra 13 investigats perquè no hi havia indicis per ubicar-los al lloc del crim ni en el moment en què es van perpetrar els fets. Per això, els processats estaven acusats de robatori. El tribunal argumenta que és evident que els elements probatoris per atribuir l'autoria als dos acusats es fonamenten en una prova indiciària i que això vol dir, per tant, que no hi ha cap element acreditatiu directe. No es van deixar en cap dels habitatges o voltants restes orgàniques, ni empremtes, ni roba, instruments, armes o altres objectes que permetin assenyalar la seva participació. Així, la sentència desgrana els indicis que hi havia contra els dos acusats, un que s'enfrontava 15 anys de presó pels dos robatoris i l'altre 10 pel de Platja d'Aro. En un d'ells, els investigadors dels Mossos d'Esquadra sí que van trobar el seu ADN en una bruïlla, en una burilla al cotxe que els altres van abandonar després del robatori, i el processat va dir al judici que havia estat, però, el vehicle, perquè una tercera persona que no va voler identificar li va ensenyar unes joies per si les volia comprar. La investigació va poder situar l'altre acusat a través d'imatges de videovigilància prop de la casa de l'empresari poc abans que es perpetrés l'assalt. També va parlar per telèfon amb l'acusat que està en rebel·lia, però l'acusat ha ofert explicacions a les dues circumstàncies. Una és que venia droga i el van trucar per concertar una cita, i per tant, amb les proves presentades, han dit que són incapaços de convèncer-se de la culpabilitat dels dos acusats.
Que el regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, que gestiona la policia local, assegura que estan treballant amb la policia i joventut per trobar una solució al conflicte nocturn de Palamós.
Davant el conflicte entre la policia i els botellots nocturns que hi ha actualment a Palamós, hem parlat amb Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana, que ens ha explicat el que va pactar la reunió del dimarts entre els diversos cossos policials, joventut, educació i el consistori per millorar el servei. El regidor ens ha explicat que no hi ha suficients agents com per fer front a tots els aldarulls dels botellots, però que estan treballant per trobar una solució.
Bé, és un operatiu que estava muntat de feia bastants dies. Nosaltres, lògicament, la policia local pot disposar de dues patrulles, una patrulla, tres patrulles, però no està preparada per fer front a possibles aldarulls de públic, igual que qualsevol policia local o qualsevol guàrdia urbana d'aquí al país. Llavors, per això, s'estira de Mossos d'Esquadra, que tenen una unitat preparada, i se'ls avisa, i ells són els que han, realment han d'actuar en aquests casos.
Bartolomé s'ha adreçat als que temen per la seva seguretat a les nits, al·legant que en són conscients i estan treballant per trobar solucions policials conjuntament amb joventut i educació.
Bueno, ells amb els seus tècnics, doncs, a partir d'ahir mateix, doncs, es van posar també a treballar. Suposo, doncs, que també faran missatges des de les seves respectives missatges de xarxes socials, doncs, faran alguna actuació. És un tema que ja la regidora, doncs, ja porta en efectiu en aquest tema.
Finalment, el balanç de costos materials que hi ha hagut amb els enfrontaments és mínim, apunta el regidor de Seguretat.
Hi ha hagut un cotxe que va tenir un atac de fa dues o tres setmanes d'un vidre i res més. Hi ha hagut dos contenidors cremats i que ja sàpiga, doncs, que no hi ha hagut res més, en aquestes actuacions, o bé, en aquestes manifestacions que hi ha hagut.
I a nivell de, diguem, d'agents ferits?
No, cap ni un, per sort. Podem estar convençuts de que, per cert, doncs, cap agent, doncs, ha tingut mal, que és el principal, realment és el principal.
Notícia de l'escala, però que té repercussions aquí al Baix Empordà. Els Mossos d'Esquadra busquen un home que va atacar un nen de 10 anys quan anava cap a l'escola a l'Escala i el van intentar agredir sexualment al mig del carrer.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts cap a les 3 de la tarda, just abans de l'hora d'entrar al col·legi. La criatura anava en bicicleta pel carrer Llívia quan l'agressor se li va abraonar, el va fer caure a terra i se li va posar al damunt. L'home li va baixar els pantalons amb intenció d'agredir-lo sexualment, però un veí que ho va veure va socórrer el menor i va aconseguir que l'agressor fugís del lloc. El nen va patir ferides a la cara i va necessitar ser atès de l'Hospital de Figueres, on va anar-hi acompanyat d'un familiar. Segons l'informe des de l'hospital, el nen va arribar a urgències cap a les 4 de la tarda. Després de curar-li les ferides, sobretot contusions, des del centre es va activar el protocol per agressions sexuals i un forense va examinar el menor. Cap a 6:45 de la tarda, el nen va rebre l'alta. Els Mossos han obert una investigació i treballen per localitzar l'agressor, entre d'altres prendant declaració al testimoni que va ajudar la criatura.
Vuit i 32 minuts. Dues persones van resultar ferides a primera hora i dimecres en volcar amb el cotxe que circulaven a l'alçada de Corçà.
Sí, tal com informa Diari de Girona, al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos de Trànsit amb diverses patrulles, el Servei d'Emergències Mèdiques amb 3 ambulàncies i els bombers amb 5 dotacions. Els Mossos investiguen a hores d'ara les causes d'aquest accident de trànsit que es va produir cap a 6:15 de la matinada d'ahir dimecres a l'altura del quilòmetre 16,5 de la carretera que uneix Girona amb la Bisbal. Els bombers van intervenir traient els ocupants del vehicle que havien quedat atrapats, tot i que es mantenien conscients en tot moment.
Sembla que afortunadament els ocupants del vehicle van resultar ferits de poca gravetat.
Doncs sí, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre els dos individus abans de que fossin evacuats en ambulància fins a l'Hospital Trueta de Girona. L'afectació viària a la carretera C66, com dèiem, va durar aproximadament una hora i la situació es va normalitzar finalment a 7:45 del matí, segons el Servei Català de Trànsit. El més important és que les ferides dels dos implicats van ser de poca gravetat.
Si Si vols gaudir de les delícies de la nostra costa, t'esperem del 8 de maig al 6 de juny a la 22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats programades pels caps de setmana.
Peix de Roca a Begur, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Per a més informació, visit begur.cat i a l'oficina de turisme al telèfon 972 62 45 20. I segueix-nos a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
22a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
8:35, seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Ja s'ha confirmat que hi haurà havaneres aquest any, aquest estiu, a Calella de Palafrugell. S'ha publicat la llista d'artistes que actuaran a la cantada d'havaneres de Calella 2021 dissabte 3 de juliol. L'acte es farà a Calella de Palafrugell, al Platja de Portbó, a les 10 de la nit, el 3 de juliol, com dèiem, i actuaran Portbó, acompanyats de la Cobla els Mongrins, els Cremats, Peix Fregit i Ultramar. Les entrades sortiran a la venda dilluns 7 de juny a les 10 del matí. Eugènia.
La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell torna aquest 2021 després d'haver-se d'anul·lar l'edició de l'any passat per culpa de la pandèmia. Aquest any sí que es durà a terme, però amb les limitacions d'aforament que hi ha ara mateix. A més, un altre canvi respecte als anteriors és que no hi haurà pantalles gegants a les platges perquè les persones que no tinguin entrades segueixin les actuacions. A banda, tampoc se celebrarà el mercat d'artesans i els concerts de prop que es feien posteriorment en diversos establiments encara estan pendents per confirmar. Això sí, les entrades, com deies, sortiran a la venda dilluns 7 de juny a les 10 del matí.
I aforament al 50%, també important. I en cultura, també us hem d'explicar que Calonja ofereix 10.000 euros a 7 persones que vulguin obrir una llibreria al casc antic del municipi. Volen convertir-se en el primer poble de llibres estable a Catalunya, el que es coneix internacionalment com una book town, és a dir, pobles que tenen moltes llibreries i que són focus de reactivació econòmica.
Però, a més, el consistori també ofereix 7 locals buits que hi ha al casc antic que es poden llogar i fins a 6.000 euros per la contractació de personal, subvencions del 50% per la rehabilitació dels immobles on hi hagi les llibreries i una bonificació del 90% en la taxa de llicència d'activitats. Així ho han explicat per Twitter aquest matí. Als països com el Regne Unit, França o Noruega, ja hi ha altres viles de llibres que s'han convertit en un nou model d'èxit en la reactivació d'economia i de la vida social en aquestes localitats. El regidor de Cultura, Norbert Botella, explica per què volen convertir Calonja en Booktown.
Ser Booktown és un sinònim de civilització. Hi ha 52 Booktowns en el món. Nosaltres serem la segona d'Espanya, la primera de Catalunya, i això ens fa una gran, gran il·lusió. És un projecte engrescador, és un projecte que ja ha tingut adeptes, entre els quals alguna llibreria ja ha mostrat el seu interès, i el que volem és, com més aviat millor, doncs tenir ple de llibreries al nostre poble.
A més, la Junta oferirà suport en la digitalització i formació per desenvolupar habilitats empresarials i de gestió amb cursos de formació.
Aviam si és així, hi troben 7 llibreries per instal·lar-se a Calonja, al casc antic de Calonja. Aviam si és així, tenim èxit. Mira, aplaudeixen la iniciativa des de Calella. Una altra iniciativa que també aplaudim aquí al Supermatí és la que es va fer aquest dissabte a Sant Sadurní de l'Heura, la primera part de l'obra sobre Víctor Català, Ferida pel llamp del geni, del grup amateur de teatre Sense Dormir, que va ser tot un èxit. La segona part serà aquest dissabte.
Així és, l'obra de teatre amb balls i cançons de l'escala del segle passat descriu la vida i presenta l'obra de Caterina Albert i Paradís de pseudònim Víctor Català. L'actuació, igual que per la segona part, va tenir lloc en un parc darrere de l'escola de pedra dreta de Sant Sadurní de l'Heura. Ferida pel llamp del geni comprèn 3 capítols, 2 dels quals ja van ser representats dissabte passat. El primer és una adaptació amb dansa d'una part del conte Ombres de Víctor Català i el segon és una biografia de l'escriptora realitzada a partir del programa de Sense Ficció de TV3, La Víctor.
Per tant, la tercera part serà el tercer capítol serà el que s'interpretarà aquest dissabte?
Serà una adaptació a música d'un monòleg de l'autora, Les cartes. Sota l'aparença d'una comicitat reflectida en un to llenguatge col·loquial, s'amaguen les petites tragèdies de la quotidianitat i els condicionaments de les dones. Les entrades anticipades de 5 euros es poden adquirir al Cafetí de la Concòrdia. Recordem que Sense Dormir és el grup no professional de l'entitat La Concòrdia, creada el 1919 a Sense Dormir de l'Eure. Està format per un total de 27 persones de totes les edats.
Gràcies, Sandrina. Aquestes notícies de cultura que, com sabeu, podeu recuperar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Explicar aquí al Supermatí que s'ha mort Xavier Ribera, que era tot un referent del món nàutic de Palamós.
Segons informa el Punt Avui, Xavier Ribera i Serra, de 60 anys, va morir dilluns dia 24 de maig a conseqüència d'una malaltia. Ribera, que va estar 35 anys vinculat al Club de Vela Palamós i al Club Nàutic Costa Brava, va desplegar la seva activitat professional com a director executiu de l'empresa consignatària Fèlix Ribera i Fills S.A. Sota la seva direcció, l'empresa familiar esdevindria un dels puntals econòmics de Palamós i la principal empresa mercant de la Costa Brava. El seu principal propòsit era donar resposta a les necessitats dels vaixells pel que fa a serveis, assistència i representació davant les autoritats, trànsit i logística de les mercaderies, optimització dels procediments per estalviar temps i costos en les duanes, estibadors, serveis a iots i els creuers. Ribera també va excel·lir com a president de la Cambra de Comerç, que va abandonar l'any 2019, deixant el testimoni de la seva gestió a Pol Fages. Durant el seu mandat va situar el port de Palamós al capdavant dels ports gironins i va aconseguir acostar els creuers a la Costa Brava. També va participar en altres projectes durant aquesta etapa, com el viver d'empreses Alta Mar de Calonja i Sant Antoni, diferents iniciatives de promoció del comerç local i de suport a l'emprenedoria, i en la marca Costa Brava Llac Ports per promoure els ports gironins i la Costa Brava en la indústria nàutica de grans eslores.
Va ser president durant 13 anys de la Cambra de Comerç de Palamós. Com dèiem, la tasca de Ribera va ser de gran importància pel món de la vela empordanès.
Exacte. Una de les seves fites més importants va ser la d'impulsar la regata de classes olímpiques Christmas Race i la International Palamós Optimist Trophy, a més de fomentar el treball de base, l'escola de vela i els equips de regates del club. Durant el seu mandat com a president, també es va instaurar el programa municipal de vela escolar als centres educatius del municipi. El president del Club Nàutic Costa Brava, Francesc Llagostera, va decidir incorporar Ribera com a vocal de vela. Amb el temps va ser secretari i vicepresident del Club Nàutic, fins a la fusió d'aquest amb el Club de Vela. En la seva trajectòria dins el món de la gestió esportiva, també va ser vocal de la Federació Catalana de Vela i representant del Club de Vela Palamós en la comissió delegada de la Federació Espanyola al llarg de dos mandats. Fins i tot, Ribera va fer una incursió molt valuosa en l'àmbit radiofònic, ja que juntament amb un grup de joves va impulsar Ràdio Estudiantil de Palamós, que fou l'embrió de l'actual Ràdio Palamós i del qual també en va ser redactor dels primers estatuts.
Doncs descansi en pau, Xavier Ribera. De seguida tornem aquí al Supermatí, parlem de cinema, parlem de Cruella de Vil i també del retorn de Friends.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys fent Empordà.
20 anys fent Ràdio Capital.
Hola a tots, som els Blaumut i volem felicitar els amics de Ràdio Capital de Pals pel seu 20è aniversari i res, desitjar-vos molts èxits, que sigueu endavant amb aquesta tasca que feu i una abraçada ben forta. Vinga, fins aviat.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau, un magnífic espai de trobada amb la música en directe, la dansa, la poesia, la literatura. Portal Blau. Hem ampliat i millorat la nostra oferta en tots els àmbits i sempre envoltats d'uns espais espectaculars. Festival Portal Blau, el festival de música i art a la Mediterrània. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
La ràdio.
Ara mateix, 3 quarts de 9 del matí, parlem de cinema. Ignasi Arbat, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Amb ganes de parlar d'una de les estrenes destacadíssimes d'aquest cap de setmana, eh? Jo, a mi em crida molt l'atenció aquesta Cruella.
Ah, val, 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 sí, a veure què tal sortirà. Ahir van sortir les primeres crítiques tot just.
Ara, ara ho analitzem, abans, com sempre, mirem aviam què fan al cinema de proximitat aquest cap de setmana. En aquest cas, a Torroella de Montgrí, al cinema Montgrí, fan El olvido que seremos, de Fernando Trueba. A Palafrugell, Otra ronda, aquesta bona, no?, Otra ronda.
Molt bona, super recomanable.
Doncs a Palafrugell, tant dissabte com diumenge, ja ho sabeu que teniu Otra ronda. A Begur tenim aquest cap de setmana Aquellos que desean mi muerte. I després, bueno, sí, ja després directament a Palamós hi tenim Cruella, i tenim Despierta la fúria, 101, El límite de lo imposible. Tenim El senyor de los anillos, Les dos torres, com parlàvem el cap de setmana passat, de, la,
sí,
de com d'important està sent El senyor de los anillos pel retorn als cinemes, i tenim Pequeño país aquest cap de setmana al cinema Rincó de Palamós. Comencem, no?, repassant les estrenes del cap de setmana, i la primera destacadíssima, aviam, ara, espera un moment, que ara no se m'ha descarregat, no se m'ha carregat el tràiler, i ai, ho hem de fer ben fet, això, aviam.
Li posarem el tràiler, vinga.
Sí, sí, això s'ha de fer ben fet. Aviam, abans de dir el nom, què, pinta bé o què?
A mi qualsevol pel·lícula amb Emma Stone em pinta bé.
Molt bé.
Això d'entrada.
Això ja...
Va, dit això, sí, estèticament la pel·li és una passada. I de... Llavors veurem la resta, no?
De què estem parlant, doncs?
De Cruella.
From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared.
Seria com el Joker de Cruella, no? Els orígens de la malvada Cruella de Vil del 101 Dàlmates.
Exacte, 101 Dàlmates, pel·lícula mítica, a mi potser dels clàssics més antics de Disney, és la que més m'agrada, potser perquè, mira, de petit m'hi van portar en una d'aquestes reposicions que van fer durant, sí, em sembla, els anys 80, devia ser.
Però de quin any és 101 Dàlmates?
És del 60,
què
em
dius?
Sembla. Sí, 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 és el 60. El que passa, clar, jo, com que Disney llavors acostumava a fer reposicions cada 10 anys o 15 anys als seus grans èxits en els cinemes, jo recordo haver-la vist als cines, això, devia ser cap als 80, mitjans dels 80.
Ah, i... clar, el que és del 96, el que és més recent és aquella versió amb... anava a dir en persones...
Sí, la de la Glenn Close.
Sí, la de la Glenn Close, exacte.
Sí, 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 que feia de Cruella de Bill Glenn Close, sí, sí. Bueno, adaptació bastant injusta.
Sí.
De la... sí, per dir-ho finament.
Ostres, no, sé. No, no en tenia ni idea, que fos tan, que fos del 60, però jo, vull dir, jo també la vaig veure, i la segona part que van fent dibuixos, que no sé quina valoració té per part dels crítics de cinema, però que a mi em va agradar molt, també.
Sí, bé, és un producte d'aquests pensats per videoclub al moment. Sí. També va ser, em sembla que durant els 90, que Disney el que feia era dels seus clàssics fer una segona part, però per treure-la només en vídeo, pel mercat de vídeo domèstic, i clar, són pel·lícules que no es poden comparar amb les originals perquè estan fets amb molt menys recursos.
Estem parlant d'una cosa totalment diferent, que és una versió en, bé, aquí no hi apareixeran els 101 dàlmates de tota la vida, no? Això és d'abans.
Home, hi ha una clocadeta d'ull, perquè en el tràiler es veurà algun dàlmata, alguna cosa hi haurà.
Sí, val, vull dir que es descobrirà per què la Cruella té aquesta obsessió pels dàlmates, no? Deu ser això.
Correcte, sí. Potser no els veurem els 101, almenys que no sigui el final de la pel·lícula, que tot podria ser, no? Això, un moment, una escena final en què t'enllaci una cosa amb l'altra, jo crec que això seria molt bé que ho passés i que veiéssim. A veure, temps n'hi ha, perquè la pel·lícula dura 2 hores 14 minuts.
Ui, Déu-n'hi-do.
Sí, és una passada, eh? Per tant, Déu-n'hi-do, és més llarga del que ens podíem pensar. Però a Rotten Tomatoes té un 72.
No està mal. Que...
No,
podria
no.
ser pitjor i podria ser millor, però no està
mal. Exacte, sí. No és allò que havien dit alguns que deien oh, això serà una pel·li molt dolent o alguns altres, però sí que és cert que s'han sentit crítiques molt bones, eh? Per tant, dintre d'aquests 72, doncs hi ha gent que li ha agradat molt i hi ha gent que no li ha agradat. Per tant...
Clar, una de les crítiques, una de les coses bones que se'n diu, i ara estic carregant una de les cançons, és la banda sonora, l'estètica, no?, de la pel·lícula.
Sí. Amb això també és una mica com Joker, no?, que és una pel·lícula que vestia més d'estètica que no pas de història, per entendre'ns. Una pel·lícula d'història per mi bastant fluixa, típica i tòpica. Sí. Potser ara esperem que aquesta pel·lícula, a veure si s'escapa una mica del tòpic, el fet d'enllaçar-lo també amb els dibuixos animats i tal... Doncs, podem tenir una cosa més còmic, per entendre'ns, però, no sé, el repartiment també és interessant. Tenim a Emma Thompson, clar, també, que acompanya l'Emma Stone. Uh-huh.
Clar, la cosa és que també, això et creiem, no?, la banda sonora. Florence and the Machine ha fet la cançó principal de la pel·lícula, Call Me Cruella.
Sí.
I sona així. Ja t'hi porta una mica, no?, al que sembla l'estètica de la pel·lícula.
Home, és una adaptació del tema clàssic, no? Ara que estem de moda, no?, aquesta setmana amb les versions, doncs aquesta seria una reinterpretació també del clàssic Cruella de Vil de 101 Dàlmates.
Sí, exacte.
Ja està bé, m'agrada, per això com hi porten... M'agrada molt com aquest tema. Call me crazy, call me sane, but you're
stuck in the past and I'm ahead of the game. Doncs Florence and the Machine, però també hi sonarà Supertramp, hi sona Nina Simone, Queen, The Clash, vull dir, Tina Turner, vull dir que també han creat aquí una mica un univers. Clar, això, igualment, vull dir, no sé si és una pel·lícula per anar a veure amb nens, si és una pel·lícula per adults, vull dir que, no, que la cosa per anar, dels nens encara, la cosa infantil encara es deu mantenir, no?
Sí, a veure, no ens oblidem que és una pel·lícula de Disney. En teoria, els Estats Units tenen una qualificació de 13 anys, perquè potser hi ha alguna escena així una mica violenta i tal, però, a veure, depèn del nen, sempre ho dic, no? Això, hi ha nens que hi ha més curtits que altres. 13 anys a mi em sembla una mica exagerat, però, no sé, a partir de 7, 8, 9, depèn una mica de la maduresa del nen, doncs potser sí. El que passa que segurament deu haver-hi alguna escena que es poden espantar i per això li hem posat aquesta qualificació, entenc, no? Va. Però bueno, els americans sempre tiren una mica més cap amunt que nosaltres, això també...
Bueno, doncs ja et dic que és la pel·lícula que aniré a veure aquest cap de setmana. Si no és que me'n recomanes alguna més que tingui molt bona pinta que de les que hem d'explicar a continuació.
Ara te'n recomano només recordar una última cosa sobre Cruella, que és estrena simultània també amb Disney+, però...
Això.
Pagant, és a dir, 22 euros, que més o menys és el que pot costar una entrada familiar o un crispetes, bueno, depèn, no?, de la família, però vull dir que són 22 euros i tu veus la pel·lícula des de casa. De
totes formes, vull dir, aquí el missatge és sempre que si podeu anar al cinema i si us ve de gust, doncs millor anar recuperant la vida dels cinemes. Següent pel·lícula.
Següent pel·lícula, aquesta només als cinemes, i és super recomanable, que és Uno de Nosotros.
I sona així.
Y te quedas conmigo. ¿O sin mí?
Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Don.
¿Qué es eso? ¿De qué va?
Això és una pel·lícula que comença com un drama i acaba com una història de violència gairebé derivant en un western. No és un western, perquè succeeix en els anys 60, però està protagonitzada per Kevin Costner i Diane Lane. Kevin Costner, que sabem que li agrada molt els westerns, i aquesta pel·lícula la porta absolutament en el terreny de western. Està dirigida per el Thomas Bezuca, que m'ha recordat molt a la manera de fer pel·lícules de Clint Eastwood, en aquest cas. I és la història d'una domadora de cavalls i el seu marit, que és un xèrif retirat, que han perdut el seu fill en un accident. Aleshores, el fill va tenir una criatura, ara la nora, la seva nora, s'ha casat amb una mena de mafiós, amb un pinxo, un maltractador, que estarà emparentat a una família poderosa i corrupta de Dakota, de l'Amèrica super, super, super profunda. Aleshores, un bon dia desapareixen, s'emporten el net i no se sap res. I aleshores aquests avis, que sospiten alguna cosa que ella podria estar coaccionada d'haver marxat cap allà, decideixen, doncs, anar a veure el net i, si pot ser, emportar-se'l d'aquest ambient en el que pugui, no? Però cada vegada que es van introduint en aquest món, cada vegada és més tèrbol. I veuran que aquesta família, doncs, la cosa de la màfia és pura i dura, per entendre'ns, però de l'Amèrica profunda, d'allò de... cosa xunguíssima. Està molt bé, la pel·lícula.
Guy Ritchie dirigeix...
No, Guy Ritchie és la següent. Aquesta,
vale, perdona.
Sí, Thomas Bezuca, que és el director d'aquest... Sí, Let Him Go, o Uno de Nosotros, com l'han titulat aquí.
Vale, i què? Vull dir... Aviam, és que tinc moltes ganes d'anar al cinema i aquesta també m'està cridant molt l'atenció. Valoracions molt bones, o què?
Jo aquesta l'he vista i te la recomano amb tota la tranquil·litat del món, És una pel·li molt bona, està molt bé, ja t'he dit. Comença com un drama familiar, no? Perquè hi ha una tragèdia i tal, però deriva cap al western, no? Aquesta part més de manera de fer western, tard del Kevin Costner o del Clint Eastwood. Si t'agrada una mica tot això, aquesta pel·lícula et pot agradar, tot i que estigui, ja t'he dit, ambientada als anys 60.
Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs va, anem a la següent.
La següent també és cinemes, que es Despierta la Furia, ara sí, de Guy Ritchie.
Damas y caballeros, tenemos una nueva incorporación. H.
Fortico Security trabaja con furgones blindados por todos Los Ángeles.
De què va això?
Bé, això és una pel·lícula d'atracaments de furgons blindats, per entendre'ns, val? Protagonitzada per Jason Statham, que és aquest actor forçut d'acció britànic. I aleshores és un remake d'una pel·lícula francesa, que en aquest cas és la història d'un guarda de seguretat que és contractat per una empresa de blindats, però aviat veuran que aquest tipus té habilitats de soldat professional. I, curiosament, aquesta empresa, des d'aquest tipus que ha entrat, no para de rebre atracaments. Aleshores, clar, sospiten alguna cosa. Aquest tio que és soldat està aquí, s'està carregant a tothom. O sigui, sembla que estigui buscant expressament que atraquin els blindats. I aleshores es descobreix per què. No sé si dir-ho, perquè el tràiler ja t'ho expliquen, no, quin és el motiu.
No cal.
Doncs va, no cal. No cal, bé, és un petit gir de guió, però el que surt en el tràiler, perquè ja tenim que els tràilers ens ho expliquen gairebé tot a vegades,
A vegades massa i tot.
Sí.
Vale, doncs aquesta altra pel·lícula. I atenció, perquè aquest... és avui mateix, això?
Ja? Avui, sí. Avui ja... Sí, avui ja podreu veure-ho. D'aquí res, 3 minuts, quan les 9, ja podreu veure-ho.
A les 9, i què torna?
Doncs, bé, torna entre cometes, perquè és aquest Friends, la reunió de Reunion.
Rachel wrote Ross a letter...
Que no és un nou capítol de Friends, és com un programa especial en què van repassant tot el que la història de la sèrie i tal, no?
Exacte, sí, és com si tu doncs et paguessin 2,5 milions de dòlars, val? I et reunissis amb els teus amics i vinga, anem a recordar les nostres batalles del passat, no? Doncs per 2,5 milions de dòlars, compren. Ja,
quan vas a un enterrament i dius, ens hem de veure algun dia en aquestes circumstàncies, si ens paguen 2,5 milions de dòlars, cap problema, no?
Cap problema, sí.
2 doncs... milions i mig a cadascú,
A cadascú, sí. Oscil·la la quantitat, entre 2,5 i 3, no sé, però bé, no és igual, jo entre 2,5 i 3, la diferència ja m'he perdut.
Ells notaran, perquè podran fer menys coses, però bueno, però ja està bé.
Sí, doncs aquí, bé, clar, és el repartiment de Friends, que es reuneix i van visitant els diferents platós on havien rodat la sèrie, recorden els vells temps, llegeixen, fan algunes lectures de guió... apareixen també actors secundaris que havien aparegut a la sèrie, com per exemple el Tom Selleck, Reese Witherspoon, i també apareix gent que no està vinculada en la sèrie, però explica doncs, com els agradava la sèrie, com Justin Bieber, Lady Gaga, el grup BTS, el Kit Harington, bueno, un piló de gent.
Val. Bueno, i però s'ha generat aquí molt de hype. Jo la veritat és que vaig arribar tard a Friends i ja no, vull dir, no l'he acabat de veure mai, eh? No m'ha acabat d'interessar mai. Però hi ha molt de hype aquí, la gent està molt interessada en poder veure això, no? Suposo que és un retorn a una joventut, adolescència de molta gent.
Sí, correcte. Pensa que molta gent també... És que la sèrie va durar 10 anys, eh? Va començar l'any 94 i va acabar el 2004, crec, o el 93. I aleshores, clar, pensa que molta gent a la seva etapa universitària doncs, mirava Friends a casa i entre els pisos d'estudiants o aquestes coses entre els amics, també es mirava Friends, no? Clar. I